Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo, encantat i amb molt de gust. I amb una intenció clara de fer preguntes i intentar donar respostes a situacions que segurament veiem pel carrer. Com, per exemple, el fet d'humanitzar mascotes. No fa gaire parlàvem precisament des del punt de vista psicològic del que es veia des del punt de vista humà, no?, de les persones que humanitzen mascotes. Poso mascotes per fer un genèric, però realment la majoria de les mascotes que s'humanitzen són els gossos. Els gossos és els que es porten la palma davant de tot això, no? I ho miraven des del punt de vista psicològic, des del punt de vista humà, i quan això passa d'una forma extrema, podem parlar, i això ho deien a l'expert amb el que parlaven, d'un problema psicològic, un problema psicològic aquí darrere. Però què hi ha des del punt de vista animal? És bo o dolent humanitzar les mascotes? És bo o dolent portar-les en cotxets? És bo o dolent vestir-les amb abrics, amb vestits? És bo o dolent tot això? Clar, jo em faig més preguntes des del punt de vista del gos, no? Ho capta? És a dir, els bitxos aquests són superintel·ligents. Aquests animalons, ja ho sabeu, que allò de, segurament heu sentit o escoltat aquesta paraula, allò que algú que té un gos diu, és que parece que m'entiende, quan li parlo, és que m'entén. Bé, no sé si t'entén o no, però sí que pot captar una actitud, això segur que capta una actitud. Però capta que l'estàs tractant com un humà? És a dir, el gos s'oblida que és un gos? Sembla una imbecilitat el que estic ara fent-me la pregunta, si un gos pensa que no és un gos, però no va molt lluny de tot això, eh? No va molt lluny, eh? Penseu que el gos està amb humans, no amb gossos. Llavors, fins a quin punt sap que és un gos? Bé, el cas és que la tendència a tenir mascotes, amb tots els beneficis que donen, cada cop va més a l'alça. Joan Moslares, com estàs? Bon dia, benvingut.
Què tal, bon dia?
I doncs sí. Aquesta tendència a tenir mascotes, i sobretot gossos, augmenta, no?
Sí, jo crec que al final el tenir mascotes, principalment gossos, s'ha convertit en algo que és molt habitual a totes les cases. De fet, en el 2023 a Catalunya es van inscriure 114.744 animals en l'AIA, que és la plataforma on els usuaris han d'identificar les seves mascotes, dels quals 74.214 són gossos. Això ja ens diu una xifra molt elevada de que hi ha una tendència a Catalunya de que les famílies ja volen incorporar, no?, dintre de casa pues una mascota, en aquest cas els gossos. De fet, tinc aquí un rànquing d'algunes ciutats de Catalunya. Sí. La primera ciutat on hi ha més gossos és Barcelona, també per tema
ja, per tema de població, també.
Per tema de població.
Aquí entraríem dins d'una certa lògica.
Exactament. Després Tarragona, Girona i aquest top el tancaria Lleida. Són les ciutats catalanes on tenim més presència de gossos. A Espanya hi ha una xifra que et comentaré que m'ha sorprès molt, la veritat. A Espanya hi ha més gossos que nens. Aproximadament
sí, sí.
Hi ha uns 9,3 milions de gossos. És a dir, parlem de xifres
també
que
diu molt com a societat i com forma sí. La natalitat del país, eh?
Exactament. Són xifres que ens donen a entendre que estem en una societat on els gossos ja formen part de les nostres vides, però ja a uns límits que els veiem com si fossin familiars, no? És com tenir un germà, no? Però amb pèls. Vull dir...
Sí, sí, no. A veure, que ningú ara malinterpreti salvando les distàncies, no? Però sí que és cert que hi ha parelles que prefereixen tenir un gos que no pas un nen. Sí. És així. Però què porta un gos a una família?
Doncs mira, al final, per entendre el per què la gent vol tenir gossos i per què té tants beneficis, als Estats Units, concretament a l'Institut Nacional de Salut, s'ha fet un estudi per determinar quins avantatges suposa pels humans el tenir un gos. I el que han trobat és que redueix els nivells de cortisol, que és la hormona de l'estrès, a les persones. Mm. També redueix la pressió arterial, és a dir, que al tenir un gos ens fan sentir-nos més relaxat, ens baixa el ritme cardíac, i també augmenta el sentiment d'estar acompanyat, no? Hi ha cops que tots ens ha passat que arribem a casa, ostres, ens sentim sols, no? Doncs el que ens aporta la companyia d'un gos és el sentir-nos acompanyat, no? Obrir la porta i saber que el gos... Sí, és, saludar,
moltes
no?
vegades és l'únic que s'alegra quan tornes a casa.
Exactament. I també,
el gat t'ignora més. El gat és com més
sí,
independent. T'estima, però t'ignora més. Passa més de tu.
Sí,
et posa al teu lloc.
I després també s'ha trobat que en els nens més joves millora el TDAH, no? Sabem que el problema de TDAH en els nens és un problema que suposa que els hi costa sociabilitzar. Doncs bé, el tenir l'acompanyament d'un gos ajuda a estimular aquests nens a que puguin, diguéssim, sentir-se més acompanyats
sí. més
i la veritat que els ajuda bastant.
Bé, el cas és que això està clar, tot això, que els beneficis que porta, i és... i els que teniu mascotes ho sabeu, el que s'arriba a estimar aquests animals. Però, clar, no deixen de ser animals, i per molt que se'ls estimi, perquè se'ls estima com si fossin un més de la família, això és cert, fins a quin punt és bo o dolent humanitzar aquestes mascotes? Ho mirem des del punt de vista de l'animal, de la mascota, amb el doctor Joan Roviralta, que és veterinari de l'Hospital Veterinari de Catalunya. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Va, faig la pregunta base d'entrada. És bo o dolent humanitzar mascotes?
Bé, en principi el que hauríem de diferenciar és el tipus d'humanització. És a dir, entenc que certa humanització, és a dir, una humanització lleu, és normal i, de fet, és positiva per les dues parts. Però la part que sí que hauríem d'intentar evitar és la humanització excessiva. És a dir, els perjudicis que aporta la humanització excessiva sí que estan ben descrits i sí que és el que hauríem d'intentar reduir. Mm.
En aquest cas, els gossos, perquè habitualment això passa amb gossos, ho capten, això? Capten aquesta sensació, perquè humanitzar significa ets igual que jo, estem a la mateixa alçada. Això ho capten, les mascotes?
I tant. Sí que és cert que, igual que les persones, aquesta manera de captar tota la informació que nosaltres li estem donant, és cert que els animals que són molt intel·ligents ho capten molt més ràpid i poden provocar problemes més acusats que amb animals que no tenen aquest temperament tan explorador, intel·ligent, o que necessiten realitzar moltes tasques. Aquest tipus d'animals tan intel·ligents són els que es veuen més perjudicats per aquesta humanització excessiva. És a dir, els símptomes que donen aquesta humanització són molt més acusats amb aquest tipus d'animal.
Quins símptomes donen? Quins símptomes podem captar per dir escolta'm, potser m'estic passant en aquesta humanització de la meva mascota?
Bé, de fet, en la realitat ens trobem principalment amb dos grans grups. El que afecta principalment a problemes merament físics, per exemple, o per problemes psicològics o de benestar psicològic.
Però és correcte per la seva salut vestir-los? Amb abriguets, amb el que sigui?
Sí, això ho podríem relacionar una miqueta amb el primer tema que comentàveu de que es comencen a veure ja des de fa bastant temps gossos pel carrer amb cotxet, no? Entenem tots que certes patologies o certes circumstàncies poden provocar que haguem de portar el gosset amb cotxet. Però el normal és que un gos camini i no tingui cap mena de problema a l'hora de realitzar els seus passejos. Amb el tema dels abrics passa una miqueta el mateix. És a dir, a vegades sí que és cert que podem tenir algun gos que tingui un problema dermatològic, que tingui alguna ferida a nivell de la pell que no li pugui tocar el sol, és un gos que no tingui pèl, que sigui vellet, tingui problemes d'artrosis, faci fred, llavors algun vestidet doncs, pot protegir una miqueta aquestes circumstàncies. Fora d'això, que és la majoria de vegades, no és necessari vestir els gossos. De fet, és cert, hi ha gossos que, com que la majoria són gossos races petites, mitjanes, segons el seu temperament es poden sentir estranys i poden manifestar certs comportaments una mica estranys perquè, clar, veuen d'altres gossos i aquests gossos no porten els vestits.
D'acord, llavors la conclusió la que puc treure de tot això, d'aquesta xerrada, Joan, és que, bé, hi ha una certa normalitat en humanitzar les mascotes, però té un límit. Hi ha un límit. Hi ha un límit que veig pel que estaves explicant que ho marca el sentit comú.
Ah, exacte, és una mica com tot, no? És a dir, tampoc podem ser robots i tampoc podem tenir els animals de companyia com si fossin robots i que en tot moment hi hagi una relació molt freda. És a dir, és lògic que nosaltres, des del nostre punt de vista, fem una mica de conductes humanes, però dintre d'uns límits, exacte. L'únic que sí que és cert que, sobretot des de la pandèmia, amb consultes, sí que estem veient casos en els quals ens trobem amb aquests problemes d'humanització excessiva, ja que hi van haver doncs, molts problemes, com tots sabem, i això ha potenciat moltes vegades aquest tipus de comportaments i creant patologies que fa un temps no existien, patologies del comportament, com són, per exemple, els termes de sociopaties. La sociopatia és una patologia, una neopatologia, una patologia que fa molts anys no la vèiem, però que ara ho estem veient. Gossos que ho tenen tot, fan el que volen en qualsevol moment, demanen el que volen en qualsevol moment, i això crea aquestes alteracions comportamentals.
Clar, és com les criatures, bàsicament, quan consisteix, quan mimes massa una criatura, també la converteixes en un petit tirà. I això seria bàsicament el que passaria amb la mascota, no?, amb aquesta situació.
Totalment. Amb criatures, doncs, el que parlaríem segurament seria d'un nen malcriat,
sí,
d'acord?, de forma col·loquial. Amb gossos també podem parlar de gossos malcriats, però el terme utilitzem sociopaties.
Sociopatia.
És a dir, una alteració del seu medi ambient que fa que l'animal no sàpiga que realment és un gos i, per tant, no es comportarà com un gos. Per tant, realitzarà actes que no seran normals i que a nosaltres, segurament, a lo llarg dels dies, ens puguin donar problemes.
Doncs, doctor Joan Rubiralta, veterinari de l'Hospital Veterinari de Catalunya, escolta'm, moltes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Hem de pensar dues vegades el fet de vestir els nostres gossos en funció d'aquest nivell. Ara hauríem... L'aprenentatge és detectar si es estem passant de la ratlla o no. Si estem dins del red flag, que és una expressió molt d'ara, o no. Això és el que hauríem de fer. Va, que de seguida parlarem amb Enriqueta, farem informació de serveis i després farem una altra pregunta, no sé si amb resposta o no. Ja sabeu que s'ha posat en marxa una nova llei dels influencers, d'aquesta gent que són... Bé, que són prescriptors de marques, no? Els influencers. Ara, quan cobra un influencer? Bé, la llei diu que un influencer és aquella persona que pot cobrar per ingressos publicitaris de la seva feina d'influencer un mínim de 300.000 euros. Quants entren dins d'aquest marge com a influencer, dins dels 300.000 euros? En parlarem, i sobretot, com escull una marca un influencer? D'on surt el fet d'escollir un influencer? Bé, jo vull aquest. I després, quina credibilitat té? És a dir, quan tu fas prescripció d'una marca, fins a quin punt els teus seguidors es poden veure frustrats o no en funció de com ho facis o de com ho anuncis? Perquè si tu ets conscient de que et paguen per dir que allò és bo, el que estem eliminant és un criteri lliure. És a dir, la sinceritat amb la que jo opino sobre tal o qual aparell, sobre tal o qual marca, ja no té la percepció de sinceritat. Com es fa, llavors, perquè funcioni? En parlarem de seguida de tot això, perquè és una pregunta xula, eh? En parlarem aquí, a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Fins ara.
Lunes. Expósito y la linterna en la Isla del Hierro.
Mira, en este cayuco que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo.
Martes. Carlos Herrera contándote cómo está la cesta de la compra.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Miércoles. Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope buscando respuestas al turismo masivo.
Me encuentro en el centro de Barcelona.
Hemos iniciado temporada recorriendo España con el foco puesto en en tus inquietudes.
Este jueves,
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingos,
el regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuentan Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
¡España!
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Mirad, en Laboratorios Clinitec son expertos en tratamientos de pérdida de peso personalizado con el método del plan 1, 2, 3 para combatir los excesos veraniegos y no morirse de hambre en el intento. Y Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo adelgazar. Hola Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí, septiembre, el reto, bajar de peso, pero sin dietas estrictas, sin matarse en el gimnasio. Vamos a empezar ya el plan 1, 2, 3 para que perdamos peso y, sobre todo, para hacer una limpieza, ¿eh? Porque es necesaria, y recordar que el plan 1, 2, 3 no son batidos, vas a seguir comiendo. Y lo puedes hacer incluso si comes fuera de casa, sin efecto rebote, apto para todos, tanto para hombres como para mujeres. Y el resultado, Cruz, en 3 semanas podemos perder de 4 a 7 kilos.
Bueno, vamos a repasar esas 3 semanas. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Pues mira, la primera semana tomaremos los sobres con sabor a piña, que son detox, que son drenantes, que eliminamos las toxinas, por eso nos deshinchamos, bajamos más de una talla, eliminamos los michelines, nos despedimos de esa retención de líquidos y bajamos más de 3 centímetros de volumen.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Pues seguimos con los sobres de naranja, pura fibra prebióticos, vamos a tener una digestión más ligera, nos vamos a despedir del estreñimiento y ya más de 3 kilos perdemos.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Ay, Cruz, con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que están compuestas de vitaminas y minerales, plantas medicinales, que nos van a ayudar a atrapar y eliminar esa grasa localizada. Y sí, repito que el resultado, de 4 a 7 kilos. Y puedes empezar, si quieres, mañana mismo. ¿Cómo? Pues llamándome. El teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53. Ahí te puedes informar sin compromiso con Enriqueta, sí, y todo su equipo. Y además, es que Enriqueta, hoy además hay una oferta fantástica, porque el plan 1, 2, 3 nunca viene solo. ¿Qué regalos para empezar y ya adelgazar tenemos?
Pues mira, vamos a poner el complemento ideal, que son estas 3 infusiones nuestras. La detox, más la drena, más la lipo, nos ayudan también a estar súper hidratados, eliminar impurezas de los excesos del verano, que es normal, ¿no? Pero vamos a regalar también, Cruz, el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para destruir esa grasa en las zonas más conflictivas, la barriguita, los michelines, los muslos. Pues cada día un masaje y estaremos perfectos. Esto viene gratis con tu plan 1, 2, 3 y vas a conseguir... Por fin conseguir perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en 3 semanas con el plan 1, 2, 3. Y ya sabes, gratis con tu plan 1, 2, 3, las infusiones detox, la drena y la lipo y el gel adelgazante. Así que ya tienes ese teléfono, 650-51-52-53, para informarte con Enriqueta y todo su equipo. Y sobre todo, Enriqueta, es que se nota mucho en las rodillas, por ejemplo.
Claro, bajamos peso, bajamos presión, la cintura también reducimos, recuperamos la agilidad, nos cansamos menos, que eso es muy importante, y sobre todo personas que padezcan de asma, ¿no? Y además, es que nos cuidamos porque nos baja el azúcar, el colesterol, y regulamos también la hipertensión. Es que todo son ventajas con el plan 1-2-3. Animo a que me llames, animo a que te informes. Está mi equipo, estoy yo, como ha dicho Cruz, para ayudarte en este proceso de 3 semanas que consigas por fin perder de 4 a 7 kilos.
Y además es importante porque el plan 1-2-3 es económico, seguro, con registro sanitario, no puede ser de otra manera, y lo vas a recibir sin gastos de envío donde tú quieras. Y mañana mismo, ¿eh? 650-51-52-53, y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Solo lo vas a encontrar en Clinitec, llamando a ese teléfono 650-51-52-53. Enriqueta, Patunets.
Patunets, molt grans, una abraçada. Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Estuvimos en Sicilia cuando naufragó un pesquero con 700 migrantes a bordo. Vimos los cayucos a los que subían los chavales en Senegal. Hablé con venezolanos que me suplicaban ayuda para poder pagar a los coyotes y cruzar la selva del Darién.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La miseria, la bomba demográfica, la corrupción institucionalizada y sistémica me hace plantear una pregunta. ¿Tú qué harías si fueras uno de esos chicos o si tuvieras una hija en nuestros países?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dijous 5 de setembre. Fem un resum i actualitzem la informació de serveis i comencem per la meteo, el temps que ens espera. Ja heu notat que ha refrescat la cosa, eh? Sí que ha refrescat, sí. Les pluges donen una treva. Durant aquesta tarda sí que és possible que plogui. S'espera possiblement alguna pluja, algun plogim, res gaire important, cap al nord-est. És a dir, estem parlant del Ripollès, del Gironès, cap a aquestes comarques de Girona. Doncs per aquí sí que s'esperen alguna gota, alguna pluja. No costa. Constant, serà a partir d'ara, d'aquest migdia, durant tota aquesta tarda, no? Possiblement aquesta tarda pot caure, o no, aquesta, perquè s'espera, però no vol dir que passi. La resta sí que no s'espera pluja, la resta de tot el territori català, les temperatures ja noteu que han refrescat. La cosa canvia per demà divendres. Demà divendres ja tenim un altre quadre i ens passa un altre front per sobre, que poden deixar pluges abundants. I repetirem zones, sobretot pel matí de divendres, esperem pluges que poden ser abundants o molt abundants a tota la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Aquí sí que posem, per exemple, hi ha en forma de tempesta cap al Baix Ebre, cap al Montsià, la Terra Alta, per aquí sí que esperem tota aquesta pluja, tot el que serà el Tarragonès, tota la Costa Daurada i fins la Conca de Barberà, fins aquí, tota aquesta zona, sí que esperem unes pluges que poden ser importants. Cap a Ponent, cap al Segrià, no s'esperen pluges, igual s'espera algun plugim, però no. On també hi ha una alerta activada per demà al matí és cap a la Vall d'Aran, cap als Pallars, per aquí també esperem alguna pluja. Per la tarda la cosa canviarà. Demà divendres tenim un divendres mogudet en qüestions de pluges, i per la tarda totes aquestes pluges que estem dient que estaran cap a Terres de l'Ebre i Costa Daurada aniran pujant per tot el litoral fins a la costa central, i llavors les alertes passaran a la costa central, Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, des del Maresme fins al Tarragonès. Fins aquí podríem tenir pluges abundants o molt abundants. També se reactivaran aquestes tempestes a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, i sobretot també una alerta fins i tot en format de tempesta cap a els dos Pallars, el Jussà i el Sobirà. Aquí també hi ha una alerta activada. Almenys, i això diu el model, les comarques de Girona, almenys cap a Costa Brava, no s'espera pluja. Sí, s'espera cap al Berguedà, al Ripollès, aquí sí que s'espera pluja. Encara no hi ha una alerta activada en aquestes comarques. Així que demà sí que ho tindrem una mica mogudet. Sembla... que les temperatures aniran encara una mica més cap a baix i ja recuperaran de cara a dissabte i diumenge. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments comencem parlant d'una mica de retenció a la P7 a Barberà del Vallès en sentit de Girona, de les obres de cobertura de la Ronda de Tadal, on hi ha un carril tallat a l'altura de la Vall d'Hebron, provoca un parell de quilòmetres de lentitud en sentit Trinitat i uns 5 en sentit Llobregat, i a la Ronda del Litoral tenim aturades en sentit Trinitat entre la zona franca i el port, i en sentit Llobregat, en sentit contrari, tenim retencions entre Ciutat Vella i la zona també del port. Per tant, demanar-vos una vegada més cautela, i si aquesta tarda, com avanceu, plou, doncs circuleu amb molta precaució i, sobretot, mantingueu-vos informats per poder circular amb més precaució. Que tingueu molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Cuida't molt.
Gràcies.
Avui juga la selecció. Avui juga contra Sèrbia. Parlem de l'actualitat esportiva del Barça, de l'Espanyol, del Girona, de la selecció, amb Albert Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
Molt bé, senyor Cruz. Com està vostè? Gràcies. Bona tarda a tothom.
Molt bé, com ho tenim, això?
Doncs miri, el primer que hem de destacar és una notícia, jo crec, impactant, perquè no deixa de fer més gran la història i potser la llegenda, o sense el potser, del Girona. El Girona ha estat nominat a Club de l'Any per France Football, és a dir, per la propera gala de la Pilota d'Or. Torno a dir-ho, el Girona ha estat nominat a Club de l'Any, que aquesta frase, si ara fa precisament un any ens ho diuen, està vostè aprofitant els minuts que li queden de riure i desenfreno, que diria el clàssic. Estem parlant d'un equip que estarà acompanyat en aquesta, o que està acompanyat en aquesta nominació, juntament amb el Real Madrid, el Manchester City, el Bayer Leverkusen, entre d'altres. És que és un equip que, a banda d'haver estat classificat per la propera edició, aquesta, de la Lliga de Campions, va fer 81 punts i va ser el segon equip més golejador de primera.
O sigui, sí, fins a cert punt de la jornada del campionat de Lliga, era clar candidat a guanyar la Lliga, eh? Vull dir que no m'estanya d'aquesta nominació tampoc. Merescuda.
Efectivament, bon detall. Va lluitar la Lliga i va liderar la Lliga durant moltíssimes jornades, que té un mèrit excepcional. Estic amb Mitchell, que l'altre dia en aquest espai ho escoltàvem. No comparem, però sí, recordem el que ha fet aquest Girona. És un dels grans arguments de la jornada. L'altre, ho deia vostè a la introducció d'aquest bloc d'esports, avui juga a Espanya. Torna a jugar a Espanya gairebé dos mesos després de guanyar l'Eurocopa. Avui el rival és Sèrbia i és partit de la primera jornada de la Lliga de les Nacions. Juguem a l'estadi Rajko Mitić de Belgrad, un partit que juga a 3:45. Recordem que a la convocatòria de la Roja trobem a 4 futbolistes del Barça, a Dani Olmo, a Lamine Yamal, a Pedri i a Ferran Torres. Òbviament, si juga a Espanya, tenim tiempo de juego aquest. Sèrbia-Espanya, 9:45 del vespre.
Sí, senyor. Albert, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor Cruz, una forta abraçada.
Igualment, que tinguis un bon dia. Quan passin 5 minuts a les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope, capitanejat avui pel Joan Batllori. De seguida parlarem d'influencers. Quan cobra un influencer? O què és de cobrar de marques o de publicitat per que la llei, la nova llei dels influencers, doncs et digui no, vostè és un influencer. Doncs mireu, la llei diu que 300.000 euros. 300.000 euros que han de venir de l'activitat d'influencer. No val si tu estàs treballant a una fàbrica. No, ha de ser que vingui d'aquesta activitat de creació de continguts. Com ho escullen les marques? De seguida en parlarem de tot això. Però abans, parlarem de reformes. I Atelier saben de què parlen quan parlem de reformes. Perquè t'ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, de bany, reformes integrals, des de fa de més de 30 anys amb els millors professionals propis, que a més ho faran molt especial per tu. I vols saber alguna coseta més? Doncs mira, treballen sempre, com no pot ser d'una altra manera, amb la millor qualitat i acabats. Els preus immillorables i les dates d'entrega amb plaços garantitzats i ofertes i regals per cada projecte. Així que vine a visitar per fer-te una idea de tot això i per corroborar-ho pels teus propis ulls a la seva exposició a la Via Augusta 106 de Barcelona, Via Augusta 106 de Barcelona, o truca al 606 34 67 23. Atelier, la teva llar en bones mans.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Baby, desde que te vi, supe que iba a doler. Y que tú, mi corazón, te lo ibas a romper. Yo sé que no dedicaré.
Els influencers de les xarxes socials, doncs, fan moltes coses. Bàsicament, crear contingut. Aquesta és, seria la paraula. Bé, en un moment les xarxes socials van començar a exposar publicitat de forma diferent. Més visual, més clara, menys clara, més oculta, més subliminal, menys... clar, amb aquesta crescuda, que tot anava més enllà de la creació de continguts, sinó que ja entrava aquí la prescripció de marques i de publicitat, el govern va entrar en joc i va dir, ei, esto hay que controlarlo, no pot anar cadascú aquí, això no pot ser campixa, parlant clar i català. I va dir, hem de protegir perquè, clar, i si anuncien tabac? Estan violant una de les normatives que tenim, una de les lleis. I si anuncien alcohol? Doncs amb visió, entre altres coses, com agafar catxo, de protecció i de controlar tot això, doncs vam crear una llei a l'abril. Però clar, tu com saps que ets un influencer? Un influencer, ja sabeu, és un anglicisme que diu que és una persona que influeix els altres, és a dir, un prescriptor. Quan el teu cunyat et recomana tal bar, podríem dir que és un influencer. Només amb tu potser, però seria un petit influencer. Ara, la llei, què contempla un influencer? Bé, Un influencer, és, la llei és d'aplicació per a les persones que facin servir serveis d'intercanvi de vídeo a través de plataforma, que tinguin una condició d'usuari d'especial rellevància, és a dir, que no només t'influeixi el teu cunyat, sinó que el teu cunyat influeixi moltes milers de persones per ser considerat com a influencer. Hi ha un requisit. El primer de tots, que diu la llei, fa referència als ingressos. I, com a mínim, aquests ingressos d'un influencer han de ser iguals o superiors als 300.000 euros. Quina xifra, eh? Quina xifra, 300.000 euros. 300.000 euros que han de venir i s'han d'obtenir de l'activitat exclusiva de la creació de continguts. És a dir, que no val que un sigui d'una empresa perquè treballa a l'empresa i l'altre del... No, han de ser totes de la mateixa activitat. Ara, fins on arriba l'influencer, com escull una marca, un influencer, fins a quin punt posa en perill la seva reputació. En parlem amb el senyor Álvaro Blanco, que és CEO de Native Media Group, que és una empresa que es dedica a això. Bàsicament és una mena de representació d'influencers. Álvaro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, Álvaro. Bueno, de entrada, vamos a empezar por una definición básica. ¿Cómo definiríamos a un influencer? ¿Quién se puede considerar un influencer?
Yo creo que influencer nos podemos considerar todos porque tenemos esa capacidad de influenciar a las personas. Ya no hace falta influenciar a una gran masa, ¿no? Sino siento en tu propio entorno, de amigos, de familia, también puedes ser, pues también puedes influenciar. Entonces, para mí influencer es aquella persona que puede cambiar ese hábito o generar ese consumo en otra persona con esa capacidad de influencia.
Claro, en este caso, los ingresos es algún punto importante, es lo que marca la ley, que, y aquí entraría la palabra influencer, tal vez en mayúsculas y en neón, son aquellos que tienen unos ingresos iguales o superiores a 300.000 euros. Esto para empezar aquí, y que deben derivar exclusivamente de esa actividad, de la actividad de ser un influencer. A partir de aquí, 300.000 euros es mucho dinero para un influencer.
Hombre, para, como no sé si has podido comprobar, pero bueno, registrados en la ley hay muy pocos influencers. Creo que no suman más de 23 influencers, no en España. Pero sí que es verdad que pues hemos podido darnos cuenta que esa métrica de 300.000 euros pues no es una métrica tan realista para el grosso de influencers. Sí que es verdad que los influencers se generan muchísimos más ingresos, pero yo creo que la norma no está para nada cercana a ese... A esta cantidad de dinero.
De acuerdo. Oye, y desde el punto de vista de la persona, del que se encarga de hacer, del influencer, ¿hasta qué punto le conviene todo esto? Es decir, yo tengo unos seguidores y soy prescriptor de una marca, pero claro, ¿hasta qué punto mis seguidores lo pueden percibir como que estoy haciendo una publicidad en la que no creo? ¿Me explico lo que quiero decir? Claro, ¿hasta qué punto mi credibilidad se pone en juego por culpa del dinero, por decirlo así?
Claro, aquí lo más importante es que cuando el influencer haga una promoción con una marca, realmente tenga ese valor añadido o tenga ese match con la marca, es decir, comparta sus valores, que sea la publicidad también muy orgánica, muy adecuada a su estilo, a su tipo de contenido orgánico. Al final, aquí lo importante no es plasmar un anuncio de qué guay es la marca esta, sino es cómo yo, dentro de mi propio contenido, puedo incluir esta marca pues con el invento, es esa marca de electrónica, pues como esos beneficios que tiene este móvil, poder comunicarlo, ¿no? Y no tanto sea qué guay es esta marca, sino cómo interactuar también con ese producto. Aquí también hay una parte que es mucha parte creativa, pero al final el trabajo de los influencers es muy creativo y necesitamos que las marcas entiendan que es importante adecuar los mensajes a la esencia del propio influencer. Entonces, aquí va un poco una mezcla de el usuario cada vez está más expuesto en redes sociales a mucho contenido, hay que diferenciarse de alguna manera y la manera es ser único o tener algo que te diferencie del resto. Esa diferencia es lo que te va a generar que cuando una marca se incorpore en tu discurso, pues la gente lo vea como, ostras, qué guay es esta colaboración, o todo lo contrario.
Y las marcas
también te dan un trabajo.
No te voy a decir, Álvaro, si las marcas lo entienden eso. ¿Eso lo entienden las marcas?
Hay algunas que sí y otras que no. Creo que al final también, nosotros por ejemplo desde Native hacemos mucho proceso de evangelización. Es decir, al final convencer a las marcas para que realmente entiendan que, ostras, el influencer marketing funciona, que es importante dejar libertad creativa a los influencers y que por supuesto que tienen que hablar con una serie de, pues eso, pues de palabras clave, ¿no?, mensajes, pero que realmente tienen que dejar esa libertad, porque si no, la publicidad no va a funcionar. Y luego los resultados que ellos puedan tener en mente, pues a lo mejor no se consiguen.
En Native, exactamente, ¿qué es lo que hacéis?
Nosotros somos una consultora de influencer marketing, es decir, tenemos una parte que es estrategia y consultoría con las marcas, en la que ayudamos, para establecer las mejores estrategias, elegir a los mejores influencers. Y luego, aparte, representamos a más de 60 influencers en exclusiva. Dentro de esos influencers hay gente que se dedica al mundo del humor, mundo del cine y mundo de prescriptores, que para nosotros son profesionales como tipo médicos, abogados, etcétera.
Claro, yo supongo que es lo que cuando alguien genera ese tipo de contenidos, la cuestión es no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, dejar que siga haciendo sus cosas, pero colocando toda esta marca. Sería eso, ¿no?
Claro, aquí al final hay que entender que la carrera de influencer, como cualquier otro tipo de profesión, es una carrera a largo plazo. Entonces, está muy bien quemar a un influencer en los tres primeros meses y ganar muchísimo dinero. Pero ¿hasta qué punto? Al cabo de un año, dos años, ese influencer va a conseguir realmente pues generar esa influencia y generar ese que sus seguidores lo sigan viendo, generar views de calidad, etcétera. Entonces, al final hay que contemplar que esa profesión es una profesión a largo plazo y que no por más colaborar con muchas más marcas es mejor para tu propio perfil, sino que lo importante sobre todo es conseguir un posicionamiento dentro del sector y dentro de todo los usuarios de las redes sociales en la que te viene a ti como un líder de opinión.
Álvaro, ¿cómo nace un influencer? ¿Cómo se detecta y cómo se capta?
Nosotros al final intentamos buscar gente que sea como muy nueva, en el sentido de que tenga esas ganas de crecer, ganas de apostar a hacer cosas nuevas y sobre todo que esté ese punto de, ostras, quiero realmente crear contenido que sea relevante para mi comunidad. Entonces al final, por una vez, estar muy presente en redes sociales para saber todas las tendencias y saber qué perfil pues está más o menos despuntando y después sabernos un poco que esa persona sea consciente de que al final es su trabajo, que hay que tener todos los días, hay que subir un vídeo o dos, hay que crear guiones, etcétera. Entonces, al final es un poco es una mezcla entre estar muy presente, sí que es verdad que te cabes más, pues vienes más a nosotros, y segundo, pues que también se tenga esa visión de, ostras, esto es un trabajo, porque a día de hoy pues hay influencers que tienen un equipo profesional a su alrededor.
Bueno, y que la gente te siga, que ese contenido pueda llegar, porque si no, por mucho que hagas guiones y subas vídeos, si el logaritmo no te dice, claro, no te muestra, pues la gente no te sigue, ¿no? Supongo que es la final.
Sí, pero por ejemplo, ahí TikTok ha cambiado un poco las normas de cómo se crean los influencers, porque hay muchas ocasiones que los vídeos se te vuelven virales.
Claro.
Entonces hay personas que de repente tienen un vídeo súper mega viral, pero luego no son capaces de seguir esa viralidad o de mantenerse en esa viralidad.
De acuerdo. Bueno, pues es un mundo muy interesante. Ya moltes maneres de fer-ho y de enfocar-ho. Pues señor Álvaro Blanco, CEO de Native Media Group, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y hablar de esta parte del mundo de los influencers. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
3.000 euros. Ja m'agradaria a mi entrar dins d'aquesta normativa. Bé, de seguida parlarem d'una bona notícia. Bona notícia. El Teatre Museu Dalí de Figueres arriba al mig segle. I com ho celebrarem? De seguida en parlem.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento, y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes
que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una súper oferta hoy.
¡Gratis! 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650 51 52 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Teatre Museu Dalí de Figueres arriba al mig segle, però com va néixer? El dia 28 de setembre farà 50 anys, eh? Serà el dia de l'aniversari. Tenim al telèfon a la Montse Agué, directora dels Museus Dalí. Montse, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, Montse, felicitats.
Gràcies, gràcies. Estem tots molt il·lusionats per aquesta celebració, aquest 50 aniversari o aquest mig segle, com deies molt bé. I és una fita històrica i la volem celebrar de diferents maneres, popular, amb exposicions, etc.
Molt bé. Escolta, Montse, comencem pel principi, si et sembla, farem una mica d'història. I jo et pregunto, com va néixer tot això? Fa 50 anys, com va néixer? Quin és l'origen, d'entrada, suposo, el que seria ja la llavor de tots els museus Dalí, però del Teatre Museu Dalí? Com comença?
Sí, doncs que Dalí volia un museu a la seva ciutat natal, que és Figueres. Sempre deia, on, si no la meva ciutat, hi ha d'haver el meu testament espiritual o la gent ha de visitar Figueres per descobrir el que és Dalí. Llavors hi havia el Teatre Municipal incendiat a la fi de la Guerra Civil i li va agradar molt aquest aspecte ruïnós, un edifici singular, prop de l'església on el van batejar, on ell mateix havia fet una exposició quan era molt jove. I jo crec que era una idea que duia al cap de sempre, no? Mm. Perquè Dalí estava obsessionat amb la idea de la immortalitat i aquest teatre-museu afiança aquesta immortalitat de Dalí.
Ah, i aquí neix tot. Llavors es va inaugurar i comencem l'exposició. Suposo que en 50 anys això ha variat molt, no? Em refereixo al que s'exposa, de la manera que s'exposa, de la manera que es transmet l'obra de Dalí, no?
Sí, moltíssim. Ha passat a ser un museu internacional amb molt d'èxit, un dels més visitats de l'Estat. La Fundació ha fet una gran tasca de difondre el seu llegat, ha adquirit obres, sobretot de l'època surrealista, olis, dibuixos, obra gràfica, documents, de manera que hem ampliat molt, molt, molt tota la col·lecció del que és l'obra de Salvador Dalí, de manera que si algú vol estudiar Dalí, la seva obra, Gala, ha de venir al Centre d'Estudis Dalinians de Figueres. I el museu recull tot això. Hem conservat naturalment l'esperit de Dalí, perquè va concebre el Museu Dalí com un ready-made, com una obra total, però sí que tenim unes sales annexes on podem fer exposicions temporals per mostrar obra del museu i contemplar-la des de perspectives diferents, d'acord amb els temps, o convidar obres de fora a venir per poder veure com vam poder veure el Crist fa poc.
Clar, suposo que quan va començar, ara estàs explicant el que va adquirint el museu, el patrimoni, que comença amb un patrimoni, no? Un patrimoni que té per... que ja és propietat del museu per posar-ho en marxa. A partir d'aquí, com es van adquirint noves obres de Dalí? Com el museu les adquireix? On es busca això?
Clar, doncs mira, a través de subhastes, col·leccionistes privats, o hi ha algun cas que hi ha hagut un interès específic per part de la Fundació i s'ha contactat directament amb el propietari i després de llargues i moltes vegades complexes negociacions s'ha aconseguit adquirir aquesta obra, perquè hi ha gent que realment li vol que l'obra, que és particular, la pugui veure tothom i creuen que el lloc que li correspon és el Teatre Museu Dalí.
Clar, jo suposo que això anirà per barris, perquè, per exemple, si jo fos propietari d'una obra de Dalí, un propietari particular la té en un lloc privilegiat a casa seva, però no l'admira tothom, que segurament l'obra de Dalí és mereixedora de que tothom l'admiri. Habitualment, no sé si això... Jo et faig la pregunta, si no la pots contestar, no la contestis. No sé si es venen, o sigui, si o hi ha una sessió perquè tothom la pugui admirar, aquesta obra. O hi ha de tot?
Hi ha hagut algun cas que algun col·leccionista ens l'ha deixat per un breu període de temps, o hem fet intercanvis amb altres museus, però normalment s'adquireixen. És un procés d'adquisició, sí.
D'acord.
Sí, sí.
I després de tot el patrimoni que s'exposa en aquests 50 anys, quina és l'obra que més atreu l'atenció dels visitants? Hi ha alguna que particularment destaqui sobre de les altres?
Clar, jo diria que el que atrau és tot el museu en si, perquè és una gran escenografia, no? Després hi ha sales molt especials, com la sala Maigüés, hi ha tota la part de l'escenari, la part del Cadillac, que és el taxi plujós, hi ha obres com la Cistella del Pa, que atrauen també molt l'atenció, diferents obres, no hi ha una obra única, però sí que, ja t'ho dic, Maigüés, el taxi plujós i, en definitiva, tot el museu, perquè la gent recorda que és un museu absolutament diferent de tots. I, de fet, clar, és un museu que representa Dalí, que Dalí crea i ens diu que és una invitació a entrar al seu cervell.
Bé, i abans d'entrar en les celebracions, on el que hi ha previst de cara al 28 de setembre o a l'entorn d'aquesta data, que és quan es faran aquestes celebracions, m'agradaria fer-te una pregunta de futur. Cap on creus que va el museu? Quin és el futur?
Home, el seu futur és molt bo, igual que és el futur de Dalí, no? La Fundació ha adquirit un nou edifici, per tant hi haurà ampliació... I jo crec que Dalí encara cada cop serà més conegut, ho és cada cop més, però encara ho serà més, no? Perquè jo crec que ha sabut expressar molt bé tot un cicle complès, com ha estat el segle XX, però va tenir aquesta capacitat d'avançar-se al seu temps, no? I aquest sentit que deia abans, aquest sentit lúdic, de provocació singular... ens atreu, perquè és únic, no? Dalí és irrepetible, ha creat un univers molt propi i ens atrau aquesta singularitat. I jo crec que encara més en un món on de vegades es tendeix cap a la unificació, no?
Doncs, Montse Agué, director dels museus Dalí, escolta'm, felicitats per aquest mig segle, que fa substantiu a tots els que treballeu dia a dia als museus, i gràcies per les explicacions que ens has donat, molt amable.
No, moltes gràcies a vosaltres, i tothom està convidat a Figueres aquest dia 28, perquè serà un dia molt especial i també divertit.
Estic segur, ho passarem molt bé aquest dia. Moltes gràcies, moltes gràcies. Bé, no sé, estàs buscant canviar-te de cotxe? Si estàs canviar-te de cotxe, pensa en recordmotor.com. Recordmotor.com, amb cada quilo més de 150 cotxes de qualitat en perfecte estat, i a més et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitza la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo més de 150 cotxes de qualitat per agafar un i anar el dia 28 a celebrar aquest 50è aniversari, aquest mig segle del Teatre Museu Dalí. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.